Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Aquest diumenge, diferents persones adultes rebran el sagrament del baptisme, el de la confirmació i el de l'Eucaristia. Són els sagraments coneguts com de la iniciació cristiana. Avui parlarem amb l'Alícia, que serà batejada aquest diumenge, i també amb Ignasi López, que ha estat la persona que l'ha acompanyada en la seva preparació catequètica. És el tema central del programa d'avui, que a partir d'ara el finalitzarem amb el missatge que ens adreça cada setmana el nostre bisbe Francesc. Benvinguts.
Església Viva, recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
Un de cada tres alumnes escolaritzats a la diòcesi de Girona cursa l'assignatura de religió. Aquesta i altres notícies ens les ha redactades Meritxell Comas. Benvinguda, Meritxell.
Hola, moltes gràcies. Sí, és que en dades presentades aquest dijous en roda de premsa, el bisbat de Girona ha notificat que en l'àmbit geogràfic de la diòcesi de Girona un total de 35.032 alumnes han cursat l'assignatura de religió catòlica durant aquest curs 2015-2016. Aquesta xifra equival al 33,1% de l'alumnat escolaritzat en el conjunt de la diòcesi i inclou totes les etapes, des d'educació infantil fins a batxillerat. El període escolar amb un major percentatge d'alumnes inscrits en l'assignatura de religió es concentra en l'etapa d'educació primària. Aquest any, un total de 19.892 alumnes han cursat aquesta matèria, que equival a un 42,2% de l'alumnat matriculat en aquesta etapa escolar. El segon període amb una major presència d'alumnes inscrits en la matèria de religió catòlica és en l'educació secundària obligatòria, on durant aquest curs 2015-2016 l'han cursat un 34,6% dels estudiants. En els darrers 4 anys, el nombre d'alumnes que han cursat l'assignatura de religió en centres públics ha experimentat una davallada del 2,2%.
Reestructuració del Consell Episcopal del Bisbat de Girona.
Aquest dimarts, el bisbe de Girona, Monsenyor Francesc Pardo, ha signat el decret de reestructuració del Consell Episcopal. Aquest organisme té la funció executiva de Consell de Govern de la diòcesi i està format pel bisbe i els seus col·laboradors més directes. L'objectiu d'aquesta reorganització és respondre amb major eficàcia a les noves necessitats i prioritats pastorals de la diòcesi. La principal novetat és que les vicaries episcopals passen de 2 a 3. Els vicaris episcopals actuals, els mossèn Jordi Font i Esteve Sureda, s'hi suma el nomenament de mossèn Joan Amic, que seguirà exercint les seves tasques actuals com a rector de la Bisbal d'Empordà i com a director del secretariat interdiocesà de catequesi de la Conferència Episcopal Tarraconense. Amb la creació d'aquesta nova vicaria episcopal, es vol potenciar la coordinació dels organismes i programes diocesans de l'àmbit de formació. En l'exposició de motius del decret, el bisbe de Girona subratlla especialment la importància creixent d'àmbits com la formació dels seminaristes i dels candidats al diaconat permanent, també de Càritas diocesana i l'àmbit social, del centre d'orientació familiar, la comunicació i les xarxes socials, la formació cristiana d'adults o la preparació dels laics que assumeixen responsabilitats pastorals.
El bisbe Francesc obre la porta de la misericòrdia del santuari del Vilar de Blanes.
El bisbe de Girona, Monsenyor Francesc Pardo, ha inaugurat aquest dimarts la Porta de la Misericòrdia del Santuari del Vilar de Blanes. Es tracta també d'un altre dels temples en els que es podrà rebre el jubileu a la nostra diòcesi durant aquest any sant. El bisbe Francesc va convidar tots els fidels a entrar-hi per assistir a la missa, que va ser concelebrada pels capellans de la ciutat. També, seguidament, es va celebrar un dinar de germanor. Els actes de la tarda van consistir en el reis del Rosari, una novena a la Mare de Déu i una audició de sardanes.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Anem a escoltar tot seguit el punt de vista que ens aporta la periodista del Diari de Girona, Laura Fanals. Benvinguda, Laura.
Hola, bones.
Quan vulguis.
Els desgraciats atemptats terroristes de Brussel·les ens han deixat, un cop més, imatges colpidores pel record, igual que ja havia passat fa pocs mesos en París i igual que passa pràcticament cada setmana a tants països del món, on la violència i l'enfrontament són constants. És cert que una imatge val més que mil paraules, però és necessari ensenyar cares ensangonades i cossos sense vida? En un món que va cada cop més ràpid i on la societat proporciona i exigeix informació a les 24 hores del dia, manca espai per la reflexió. S'ha preocupat algú per la intimitat d'aquestes persones a qui una bomba pot haver destrossat la vida? No es podien posar com a alternativa imatges dels danys materials o de la gent fugint per les carreteres buides? És cert que algunes imatges acaben esdevenint icòniques i remouen consciències. Una de les últimes va ser la del petit Aylan, un nen de 2 anys que va morir ofegat mentre intentava arribar a les costes d'Europa. Però més enllà d'això, l'espectacle en què s'està convertint el dolor de tantes i tantes persones ens hauria de fer reflexionar. Si no, tenim el risc que la sobresaturació d'imatges ens faci tornar del tot insensibles.
Aquest diumenge a les 6 de la tarda es portarà a terme una missa solemne amb la celebració dels sagraments de la iniciació cristiana. Una celebració presidida pel nostre bisbe Francesc. Avui parlarem amb Ignasi López, que és diaca permanent, i també amb Alicia Buil, que serà una de les persones que rebrà aquest diumenge el baptisme. Tenim ja aquí en el nostre estudi l'Ignasi i també l'Alicia. Benvinguda, Alicia.
Hola.
Bé, i felicitats, suposo. No?
Es pot dir. Gràcies.
Ignasi, hem de felicitar l'Alicia.
I tant, farà un 3x1. Farà un 3x1 perquè amb els adults, quan es rep el baptisme, doncs es rep conjuntament amb el sagrament també de la confirmació i la primera eucaristia. Vull dir que farà la primera comunió, la batejaran i la confirmació el mateix dia. Vull dir que moltes felicitats per l'Alicia.
Moltes gràcies, Ignasi.
No sé si se'n diu d'això catecúmens, també. És catecúmen. No sé si és una paraula que encara s'utilitza o no.
Sí, 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 sí. De fet, en el ritual de baptisme d'infants, encara s'ungeix el nen abans de rebre la unció del crisma, que és l'oli un cop el nen està batejat, que és aquell oli perfumat, que és la bona olor, simbolitza la bona olor que han de fer els cristians en el món, doncs prèviament hi ha una pregària i una unció que en diuen dels catecúmens. El catecúmen és el que es prepara per ser batejat. Històricament no era com ara, que la majoria de cristians ens fem de petits per la fe dels nostres pares, sinó que era una mica com el procés de l'Alícia, eren persones adultes que decidien, doncs, en un moment donat de conversió, doncs, fer aquest pas a pertànyer a la comunitat cristiana, no? I els requisits d'aquests catecúmens, que eren d'aquests que s'estaven preparant per ser batejats, eren durs, eren 3 anys de preparació intensa, i fins i tot hi ha moments curiosos, no? Com quan anaven a formar part de la comunitat i participaven de la litúrgia de la paraula, de la primera part de l'Eucaristia, quan es passava la segona part, no? la part de la consagració del pa i el vi, doncs es posava una tela, de tal manera que quedaven separats les dues estances, perquè el catecúmen encara no podia viure el misteri de l'Eucaristia, no? És a dir, que eren normes, francament, molt diferents, que avui dia que diguem que les facilitats són màximes, no?
Perquè ara és un any, no?
Ara és un any escàs, perquè l'inici del ritual hem fet de moment dues trobades amb el senyor bisbe. La primera va ser durant el temps d'Advent, en el que es fa el primer, es varen fer a Solius el primer ritual d'ingrés, que se'n diu, no? Que és, bueno, doncs, veure realment quines són les persones que poden estar interessades durant la Pasqua, el temps de Pasqua que ara estem visquent, de ser batejades. El segon ritus va ser durant el temps de Quaresma, que ja es va fer a la catedral, que era el ritu de l'acció. És un ritual en el que se'ns demana també en els que hem estat acompanyant els catecúmens si realment, doncs, han estat fent un treball i si veiem que tenen una bona disposició per poder rebre el sacrament, no? I aquest diumenge, doncs, finalment, doncs, ja se celebra el ritual d'aquests 3 sacraments de la iniciació cristiana.
Molt bé. Alicia, tu per què t'has volgut batejar?
Bé, doncs, arran de que la meva germana em va demanar de ser madrina del meu nebot Jan, doncs, clar, va ser un procés de reflexió, de pensar que, clar, jo m'havia de batejar si volia acompanyar el meu nebot.
Sí, perquè ser padrí o madrina se necessita ser batejada, eh?
Sí.
Se necessita ser batejat, sí.
Ah, exacte. Bueno, batejat i confirmat, també. Llavors, en aquest procés de reflexió vaig entrar en contacte amb el mossèn de la meva parròquia, de Bescanó, i a partir d'aquí doncs, va començar una mica tot aquest camí que em portarà ja el diumenge a fer tots els tres actes aquests.
Tu, Alicia, tens 35 anys.
Una mica més.
Ah, si ets Ignasi, m'havies d'informar malament.
És que fa una cara tan juvenil, Salvador, tan jove.
Sí, deixem-ho així.
Deixem-ho així. I aleshores suposo que varen ser els teus pares doncs, els que varen decidir no batejar-te.
Sí, els meus pares estan tots dos batejats i confirmats, però van decidir els fills doncs, deixar que prenguessin la decisió quan fossin grans.
De totes llavors maneres, Alicia, digue'm la veritat, si tu no et haguessin demanat que fossis la madrina, t'haguessis batejat o no?
Doncs
o ha estat una excusa?
Poder en aquest moment no, però al llarg de la vida potser sí. Els meus germans, tots som quatre germans, i tots tres s'han batejat, vull dir, i els pares no es van batejar d'infants, no? Vull dir que no és una cosa estranya per mi, el que passa que, clar, sí que és cert que a vegades, doncs, ha de passar alguna cosa a la vida que et porta...
A vegades són signes, això, no, Ignasi? En moments de la vida?
Jo crec que ho hem de veure així. És a dir, a partir d'un fet de la teva vida, doncs, en un moment donat, ella tranquil·lament no podia haver dit no, escolta, jo això de l'Església a mi no m'interessa per res i jo ni crec en Déu ni res, no? I, en canvi, ella doncs, va veure com una oportunitat de poder madurar una inquietud que ja m'havia dit, no?, que ella també tenia, no? És a dir, no era un refús a no creure, sinó simplement trobar-te amb la realitat de que, igual que la majoria dels nostres pares doncs, van escollir per nosaltres de fer aquest camí, doncs ella, els seus pares, malgrat que són cristians, van considerar el que determinades persones avui dia pensen, no? Em mereixes explicar una anècdota?
Home, si no pares.
No callo, m'acosta callar-la. Una anècdota de la meva ignorància, perquè aquest any ha estat el primer en què he pogut acompanyar a dos catecúmens, no? I clar, jo mateix, no? L'Alícia, per exemple, vas participar de la imposició de la cendra, sí. L'inici de la Setmana Santa, perquè era penitencial, era de preparació aquest temps de Pasqua i així, no? I clar, jo, amb la meva pobra ignorància, després havíem de celebrar la reconciliació, no? I li vaig dir, mira, Alicia, aquest el dia, doncs, sí, farem la celebració comunitària amb absolució individual, podries venir, no? I llavors li vaig dir mossèn Jesús, el meu rector, no? I encara riu ara, no? Encara riu, no? Diu, home, diu, com vols que es confessi? Diu, si encara no és cristiana, clar, no ha rebut el baptisme. Diu, la seva primera confessió és el propi baptisme que ja li perdona tot allò que pugui haver fet anteriorment, no? I clar, la confessió ve després, quan ja és cristià.
Tu, Ignasi, ets l'acompanyant de l'Alícia. En què ha consistit aquest any de catequesi?
Doncs amb tot allò que hem pogut. Amb tot allò que hem pogut.
Com anava això? Et reunies, anaves a Bescanó, o ella venia a Olot, a mig camí...
A Mer, el lloc de trobada, perquè també aprofitàvem quan havia d'anar a fer algun servei a la parròquia de Mer, que és la que més dono servei, llavors ella ha sigut la que ha fet l'esforç de desplaçar-se. Hem fet, o sigui, clar, tu has d'adaptar la formació a la realitat d'aquella persona, perquè no és el mateix el seu cas, que sí que té un fonament cristià dels seus pares, que és una persona d'aquí i que coneix el que coneix, com el de, per exemple, en Dadà, que és l'altre catecumen, que és fill de Mer, és fill del president de la Congregació dels Dolors. Imagina tu quina vivència que pot haver tingut ben intensa, no? Però és cert que era un noi que era acollit. Ell era del nord d'Àfrica, era acollit del Sàhara, i llavors d'Algèria, millor dit, i llavors, doncs, clar, aquest nano ha mamat moltes coses de cristianisme a casa seu, no? Si trobéssim un tercer cas, que fos una persona que hagi practicat una altra religió, doncs, evidentment, la formació ha de ser diferent, no? Clar, hi ha tantíssimes coses que podem explicar de la nostra fe, des del punt de vista teològic, des del punt de vista dogmàtic, no? Clar, hi ha moltes formulacions, hi ha la història sagrada, tot el que era l'Antic Testament, amb els profetes i la darrera revelació de Jesús, i després doncs, la vivència de les primeres comunitats cristianes, el Déu Trinitari, els sacraments, clar, el paper de Maria, no? Per sort, en aquest cas Alícia, doncs tot això, o moltes d'aquestes coses, tenia una idea força clara, no? Llavors, en aquest cas, i per no fer massa normativa la formació, no? Massa que podem s'ofeguem amb conceptes, per mi el que més vam mirar de parlar, no sé si ho vaig aconseguir o no, era amb el tipus de veu de Déu en el qual creiem els cristians. El Déu que ens revela Jesús és el Déu de l'amor, el Déu del perdó, el Déu que ens estima de manera entranyable i que això ens aporta, ens aboca a l'experiència que hem fet d'amor amb aquest Déu que ens estima, que és Pare, que és Jesús, que ens acompanya i que és Esperit, doncs ens aporta als altres, no? Estimar els germans, no? Estimar Déu per sobre de tot i estimar els altres com a un mateix, no? I bé, eren moltes estones també de bar,
sí.
De cafès amb llet, perquè la rectoria fot un fre que pela.
Però cada quan us reuníeu?
Cada quan podíem. Bé, és cert
que... Un cop al mes, un cop cada dos mesos?
No, un cop al mes, podríem dir-ho així.
Alícia, què és el que més t'ha sorprès de Jesús, explicat per l'Ignasi? Què és el que més t'agrada de Jesús?
Bé, no sabria respondre, de debò. Jo crec que el que més m'ha sorprès ha estat el funcionament de l'Església. Ho he de dir, jo la figura del diaca, per exemple, no, la desconeixia. Llavors, perquè la figura de Jesús és més íntima i és veritat que des de petits, i això ho hem viscut, encara que no s'haguessin batejat. Però és el funcionament de l'Església, del dia a dia de l'Església, el que més m'ha sorprès en positiu. De tota la feina que es fa, de totes les persones de MER que col·laboren, amb la formació dels infants, en l'ajuda amb Càritas... Vull dir, i les figures aquestes noves, per mi, com és la del diaca, és això el que a mi més m'ha...
O sigui, el funcionament de l'Església, no?
Sí, que crec que és desconeguda.
Però del missatge de Jesús en si, què podries destacar?
L'amor.
Ignasi.
No, en certa manera, el que deia... Doncs potser ja va fer content, no? Perquè, en certa manera, Jesús s'ha de fer present avui dia, en els nostres dies, a través de tots nosaltres, no? De les accions que fem, no? De tal manera que si l'Alícia digués, home, què m'ha sorprès? Doncs mira, de la dinàmica de la parròquia i les persones i d'allò, ho veig tot molt encarcarat i ho veig tot molt rígid i, bueno, moltes normes o això, doncs poder no... hagués dit... justament això, no? Que no hem sabut transmetre el que és l'espiritualitat cristiana en quant a aquest Déu que és amor, no? Vull dir que, en certa manera, si ministeris com el diaconat, el conèixer, a veure la feina que fem, que mirem de fer les parròquies, qualsevol de les persones amb diferents funcions que tenim, no? Doncs realment és justament això, el que hem de mirar de fer és fer present a Jesús tots, cadascú des de la posició que ens toqui a les nostres comunitats, a les nostres parròquies.
Ignasi, no és el mateix explicar Jesús fa 300 anys que explicar-lo ara amb les noves tecnologies. Amb això també t'hi has ajudat, a través de correus electrònics, whatsapps...
Sí,
Twitter. Bueno, Twitter no sé, però em veia personalment a través de correu electrònic, de whatsapp...
Sí, principalment ha estat el whatsapp, no? Perquè... I és una cosa que, per exemple, durant tot aquest temps de Quaresma hem mirat de posar en pràctica, no? Hi ha petits missatgers d'aquests que ens ajuden a preparar o a pregar cada dia i llavors, doncs, bueno, hem mirat de fer un grup de WhatsApp en el que després, doncs, bueno, cadascú agafa el paper que vol, ja simplement qui llegeix la pregària que es proposa cada dia, no? La pregària de vespres amb alguna música que pugui ser una mica suggerent, no? Que passava en mossèn Jordi Callejón, i ja aquí fins i tot participava de manera activa i fins i tot puc tenir l'alegria de que hi ha persones que s'han trobat i que han fet certa amistat a partir d'un grup així, no? És fàcil, avui dia que t'arribin via WhatsApp o via correu electrònic materials que ja venen fets, materials que en un moment donat amb el teu propi criteri pots veure quins poden ser més adequats i quins poder són una mica... que no t'agraden per la sensibilitat que tu puguis tenir, i llavors mirar de compartir-los, no? I sí, ha estat víctima dels meus... L'Alícia una mica, sí.
No, però en part d'això també va ser una de les coses que em va sorprendre, no? Va sobtar, vull dir, que el primer dia em demanessin el correu electrònic. Jo no pensava que es comunicaven, que us comunicàveu d'aquesta manera també, en aquest, i després els whatsapps també, no? I dic, però bueno, però considero que està molt bé.
Alicia, estàs nerviosa o com
una
estàs?
Una miqueta, sí.
Sí? Sí. Molt bé, doncs felicitats, Alicia.
Moltes gràcies.
Doncs Ignasi López, gràcies per estar avui amb nosaltres, i també Alicia Buil, que hi hagi molta sort.
Moltes gràcies.
Que vagi bé.
Gràcies.
Església Viva. Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge se celebra la festa de la Divina Misericòrdia. Hi haurà el rés de la Coronilla de la Divina Misericòrdia a les 11 al Santuari de la Mare de Déu d'Altura, i també a 3:15 de la tarda la pregària i adoració al Santíssim a la parròquia de Sant Pau de Girona. També aquest diumenge és l'aplec de la Mare de Déu de Calders a Constantins, missa a les 12. Dijous que ve, dia 7, inauguració de la restauració del retaule, baldaquí i creus de l'altar major de la Catedral de Girona. Serà 1:15 del migdia. Precisament arran d'aquesta inauguració es portarà a terme una conferència titulada Restauració del conjunt d'orfebreria de la Catedral de Girona, que serà a càrrec de Paz Navarro, restauradora de l'Institut de Patrimoni Cultural d'Espanya, a les 7 de la tarda a l'auditori del Caixa Fòrum de Girona. I si voleu veure el retaule, el baldaquí i les creus de l'altar major, doncs podeu anar dissabte de la setmana que ve, dia 9, a la visita que s'ha preparat a la Catedral de Girona, que anirà a càrrec de Joan Domenge. Podeu demanar més informació d'aquesta activitat, que s'ha de fer amb reserva prèvia, en el correu electrònic reserves@catalonia-sacra.cat. Repeteixo, reserves@catalonia-sacra.cat. Dissabte de la setmana que ve, celebració dels 300 anys de la mort de Sant Lluís Maria Grinyó de Montfort, fundador dels germans gabrielistes de Torroella de Montgrí. A 11:45 del migdia, missa presidida pel nostre bisbe Francesc a la capella d'aquesta escola. També el dissabte que ve, pregària a la Mare de Déu de Fàtima, Sant Rosari i missa a 6:45 de la tarda de la parròquia de Sant Pau de Girona. I també confirmacions a Canet de Mar. A les 8 del vespre, a l'església de Sant Pere i Sant Pau, el nostre bisbe Francesc administrarà el sagrament de la confirmació. Us recordem que tota l'agenda completa d'activitats la trobareu a la pàgina web del Bisbat de Girona. Anem tot seguit a escoltar el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 3 d'abril. Durant aquests dies ens porta aquests comentaris mossèn Josep Pedrós, que és capellà de la residència de les Germanetes dels Pobres de Girona. Bona Pasqua, mossèn Pedrós.
Bona Pasqua.
Quan vulgui.
Per aquesta reflexió partirem de l'Evangeli de Joan, capítol 20, verset 19 el 31. Aquesta pàgina del segon diumenge de Pasqua de Resurrecció ens presenta tres aspectes o experiències ben diferenciades. La primera, Jesús es troba de nou amb els seus deixebles, passat el tràngol de la passió. Era el primer dia de la setmana. El primer que fa és alliberar-los de les pors. Estaven tancades les portes per por dels jueus. Després de saludar-los amb la pau, els envia a la missió. Per això els comunica l'Esperit Sant. Missió que es fa present, o ens fa present, el Crist vivent, que ha passat per la crucifixió i la mort, però ha ressuscitat. I això ho fan amb paraules i amb obres meravelloses. La segona experiència és la incredulitat de Tomàs. En aquell moment no era en la colla. No creu en el seu testimoni. El testimoni d'ells era: hem vist el Senyor. Demana, per creure, un gest de la presència de Jesús. I Tomàs es rendeix. El Senyor ressuscitat l'ha envoltat i il·luminat amb la seva llum. Tomàs va clavar la seva fe, el seu amor, en la terra de genolls i va dir aquelles paraules: Senyor meu i Déu meu. I la tercera experiència, Joan ens diu que el que ha escrit en aquest llibre és perquè tinguem fe en Jesús i creient en ell tinguem vida eterna.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Segon diumenge de Pasqua, les obres de misericòrdia espirituals. Ensenyar, aconsellar, corregir. La resurrecció de Jesucrist confirma que Déu és misericòrdia. També és indicat aquest temps per continuar reflexionant sobre la misericòrdia viscuda i oferta. Aquestes obres de misericòrdia ofereixen moltes possibilitats. Tots estem d'acord que cal oferir un ensenyament de qualitat als infants, adolescents i joves, encara que potser no compartim del tot els continguts, el model educatiu i les dimensions que cal educar. Cal ser molt conscients que són els pares o els tutors, si s'escau, els responsables de l'educació. Molt més difícil és actualitzar la correcció, sigui perquè no ens volem embolicar i es pensa que aquest no és el meu problema, sigui perquè la correcció no es fa amb estimació i delicadesa, sigui perquè pensem que cadascú faci el que vulgui, malgrat que agafi un camí equivocat. Em limito a reflexionar entorn d'una actitud que considero important i a la qual sovint no es dona importància. El bon tracte. Ensenyem i practiquem la bona educació. La manera com ens acostem i tractem als altres, externament i internament, manifesta la veritable consideració i estima que els tenim. I és quelcom que es repeteix cada dia, perquè la vida està feta de trobades, a casa, entre veïns, en el treball, a l'escola, a la universitat, al carrer, a la colla, a la parròquia, al club esportiu. És important adonar-se de la mirada i tracte de Jesús en els evangelis. Santa Bernadeta, per descriure com eren les aparicions de la Senyora, la Mare de Déu de Lourdes, deia: «M'ha mirat com una persona. Encara no coneixia qui era, però estava en mirada que algú, que semblava molt important, la tractés de vostè i amb amabilitat». Els voluntaris de Càritas em comenten que aquells als quals serveixen agraeixen tant o més la companyia, la conversa, l'amabilitat, que les ajudes materials. Així se senten persones amb dignitat. No són els evangelis, en gran part, narracions de trobades de Jesús a moltes persones diferents. Quina era la mirada, l'acolliment i el tracte que oferia Jesús? És cert que hi trobem algunes reaccions que semblen de distanciament, perquè cerquen un bé major. Però contemplem el seu bon tracte. No està de moda ensenyar un bon tracte. Es dona importància a l'adquisició de coneixements, però no s'harmonitzen sovint amb la manera de relacionar-nos. Ens acontentem amb els mínims. No és habitual demanar perdó i disculpes, esperar el torn per parlar, expressar-se amb delicadesa, cuidar el llenguatge, evitar expressions barroeres i de poc gust, evitar segons quins comentaris en absència de l'interessat i rumors que poden arribar a la calúmnia. No es té en compte sovint l'edat, els càrrecs de responsabilitat, els vincles familiars de pares, fills, germans, avis. I tot això és molt necessari. Cal considerar obres de misericòrdia les virtuts socials, que són mostra de l'amor envers els altres i tan necessàries per la convivència. Valors tan de moda, apreciats i proclamats com la dignitat, els drets humans, la tolerància, la no discriminació, exigeixen que es concretin també en els petits detalls quotidians d'educació i cortesia entre les persones. Són veritables obres de misericòrdia que tots tenim al nostre abast. Exercint-les, les ensenyem i també sovint esdevenen correcció amb l'exemple i des de la senzillesa i l'amabilitat. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.